www.radiomaria.com. Bones festes.
Flors en el desert. Dina, que arreglarem el món. En David Oliver.
Vinga, continuem. Ara ha arribat el moment de parlar, de reflexionar sobre l'habitatge.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi, oi.
Sobre l'habitatge i d'altres coses. I és que se va celebrar una taula rodona dia 10 de desembre en el context del que era la celebració del Dia dels Drets Humans, que se presentava amb aquest lema: reflexió entorn l'habitatge, la migració i la comunitat. Era una proposta dels Fons Menorquí de Cooperació i la Fundació Vicent Ferrer, i se va organitzar aquesta taula rodona per conjugar tot un seguit de visions que m'assemblen d'entrada prou estimulants, són interessants. I és que estan parlant d'entitats que fan feina per promoure accessibilitat, possibilitat d'accedir a un habitatge digne arreu, o a llocs que la cosa és complicada, com per exemple determinats indrets de la Índia, on fa feina la Fundació Vicent Ferrer, però és que tot això té connexions amb lo local. Per exemple, d'aquí molt poquet sabrem d'un estudi que se presenta amb el nom Estudi d'Habitatge Buit i de Temporada a Menorca. I és que l'habitatge és un problema local, però també és un problema global. I potser també és interessant anar compartint el que són experiències a una i d'altra banda. Ara veurem si la cosa anava per aquí. Aquesta taula rodona se va celebrar en el Museu de Menorca. Això era a Maó, i allà s'hi varen reunir persones com na Roser Román, arquitecta i membre de l'equip investigador, precisament, que va dur a terme aquest estudi Habitatge Buit d'ahir de Temporada a Menorca. També hi havia Aina Tejero, tècnica de l'àrea de projectes de cooperació internacional dels Fons Menorquí de Cooperació, en Nicolás Morató, tècnic de projectes de la unitat de finançament públic de la Fundació Vicent Ferrer, i la persona que mos en farà introducció és la responsable de comunicació de la Fundació a les nostres illes, na Dolors Mañé. Dolors, bon dia, com estàs? Què tal?
Hola, molt bé, David, bon dia. Bon dia a tots.
Dolors, no sé si ho he explicat bé, però aquí s'hi junta aquesta visió de persones que han fet feina en qüestions relacionades amb l'accés a l'habitatge a indrets prou diversos, no?
Exacte. No, sí, el plantejament era aquest, perquè el Fons Menorquí de Cooperació i la Fundació Vicent Ferrer, que són dues entitats que treballen per la cooperació i treballen conjuntament des de fa molts anys, ens interessava posar damunt la taula la reflexió del que és l'accés a l'habitatge digne i adequat com un dret de les persones, no? I en aquest marc que deies tu de la Declaració de Drets Humans, que vam celebrar el dia 10, el dret a l'habitatge està contemplat a l'article 25.1 d'aquesta declaració, i bueno, volíem fer aquest plantejament. Anem a mirar com està el dret de l'habitatge, perquè creiem que s'ha d'analitzar amb aquest enfoc d'interdependència entre lo local i lo global. Ah. I aquest era el punt de partida de
això
la nostra taula rodona.
Me fa pensar en coses que no sé si estan ben enfocades o no, però te'ls acoment, Dolors. A veure, durant molt de temps ha aparegut que allò que passava a altres indrets, en altres no mos passava, no? Potser això ja no és així.
No, home, exacte, és així, no és així. O sigui, vivim en un món interdependent en tots els sentits, entre ecosistemes, entre cultures, entre societat, entre societats, entre persones, i els problemes s'han d'interpretar d'aquesta manera àmplia, integral, entre, diguéssim, les coses que passen a nivell local i les coses que passen a nivell planetari. Un bon exemple ha estat la pandèmia que acabem, les conseqüències de la qual encara estem vivint, no? I diguéssim, i aquesta mirada de lo petit a lo gran, de lo gran a lo petit, ens ha de servir per elaborar una mirada, també un discurs constructiu que integri totes les realitats. És a dir, aquella mirada nord-sur de la cooperació més clàssica ha desaparegut per donar pas al que diem els nords globals o els sud globals, i en aquests subglobals hi situem les societats d'aquí, per exemple la nostra, la Balear, la d'allà, que és podria ser la Índia, o podria ser Àfrica, podria ser qualsevol societat que viu els efectes negatius del nostre sistema, no? És a dir, persones a les que el sistema està deixant enrere. Aquestes se formarien al subglobal. I aquest és el que volíem nosaltres debatre.
D'acord. I el fet de que en el cas es lema, no?, d'aquesta taula rodona s'ajuntessin tres conceptes, un s'habitatge, en el qual venim incidint, no?, però també la migració i la comunitat, com dèiem. Per què aquests tres eixos?
Clar, perquè són tres coses que van molt vinculades. El dret a l'habitatge és aquest dret del que partim, el dret fonamental de les persones, i diguéssim, que pot convidar a incloure o a excloure. No sé, per exemple, en el cas de la Fundació Vicenç Ferrer, la feina que fa a la Índia, treballa per la construcció i per la creació d'habitatges per persones amb risc de vulnerabilitat molt alt, i diguéssim, el que fem és fer aquests habitatges per tal de que es duguin a terme, sí que demanem que estiguin molt integrats a la comunitat, que siguin persones que s'ajuntin, que creïn el que nosaltres diem xangues, cooperatives, CDS, que són com comitès de desenvolupament de la comunitat, que siguin persones que estan compromeses, integrades. Persones i dones, perquè els habitatges els posem sempre, la Fundació quan fa una casa sempre el posa a nom de la dona. Uh-huh. I això per una banda, i això frena moltes vegades no és que freni la migració, però aquí sorgeix l'altre concepte, perquè sí que donem a les persones la possibilitat de decidir si es volen quedar o volen marxar.
D'acord.
En el nostre cas és un entorn rural i pobre, quan tenen un habitatge solen arrelar-se a la comunitat i treballar pel desenvolupament sostenible d'aquesta comunitat. O sigui, la migració seria l'altre, no?, l'altre concepte que uh-huh. vincularíem.
D'acord. Sí. Dolors, hi ha una cosa que, si m'ho permets, l'explicaré. Vàrem parlar aquesta setmana i na Dolors me va dir: aquella taula rodona va donar molt de sí. Se varen dir coses molt interessants. Jo ja sabia que quan la plantejàveu és perquè esperàveu que fos així, però per què? Què és el que vares trobar que va sortir tan bé de la taula rodona?
Jo me va sorprendre la participació del públic, perquè la veritat que ens vam arriscar i sabíem que era un moment complicat, és un moment molt complicat per organitzar actes públics, i amb totes les mesures de seguretat, amb l'ajuda del museu, van fer que fos un acte obert amb una limitació de públic, i també el vam retransmetre a través de streaming, que és la primera vegada que nosaltres ho fèiem a nivell de Balears, a fer un acte. I la participació del públic, perquè la gent estava molt compromesa i molt preocupada pel dret a l'habitatge a Menorca, em va sorprendre especialment, i com si per exemple, una de les coses o les conclusions que es va arribar és que fins que l'habitatge no sigui reconegut com un servei bàsic, com és la sanitat o l'educació, serà molt difícil, diguéssim, que no s'especuli, s'especuli amb tot el que és l'habitatge, no?
Sí.
Aquesta seria una de les conclusions que va arribar al públic, i després l'altra també, que em va semblar molt interessant, és la necessitat de que una solució, diguéssim, per seguir conscienciant és l'activisme, no? Que no només la reflexió, sinó que també passem a l'acció. I
sí.
No sé. Això em va semblar molt, molt enriquidor, la veritat.
I d'arribats fins aquí, crec que és important saludar també a una de les persones, a dues de les persones que varen estar presents a la taula rodona. Començaré per na Rosa Román, arquitecta i membre de l'equip d'investigació de l'estudi Habitatge 8 i de temporada Menorca. Rosa, bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Muy bien, aquí, escuchando, pendiente.
Roser, explica'm en què va consistir aquest projecte del qual tu vares formar part.
Sí, mira, es que yo hablo castellano, uh-huh. porque aunque llevo aquí muchísimos años, yo creo que no me atrevo, más que
nada. Vius a Menorca, Roser.
Vivo en Menorca y soy de Madrid, pero llevo 40 años, casi 39.
¿Has tingut problema per trobar casa a Menorca?
A ver, yo he vivido de todas las maneras posibles, porque llegué con 24 años.
Sí.
Y la Menorca que me encontré es en el año 84, así, pues es una Menorca muy diferente. También había viviendas vacías también, o gente que alquilaba, pero no estaba tan... Bueno, había demanda, pero no había quizás como más confianza, ¿no?, en el alquiler, que también eso... Es una de las cosas que nos vamos encontrando en el proyecto de vivienda vacía, pues la desconfianza que hay de las personas que tienen una vivienda a alquilarla como vivienda, no alquilarla como locales, que también es otro de las conclusiones, que se va gentrificando los centros urbanos, porque hay muchas viviendas que no, o edificios que nos encontramos, que las plantas bajas están ocupadas por locales, y las plantas superiores están vacías, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es una de las cosas que nos hemos ido encontrando. Y el proyecto de investigación empezó pues a raíz de un par de años que estuve en Madrid, en un impasse así de mis años de Menorca, colaborando con ASA, Arquitectura y Sostenibilidad, y con Green Building, en un congreso internacional que había, SB10 Madrid, en el 2010, donde colaboré con ellos y participé como coordinadora de un concurso de universidades sobre revitalización sostenible de barrios, ¿no? Entonces ahí era volver, bueno, sostenibilidad y las ciudades sostenibles, y un poco para explicar a la gente de qué va, es volver una ciudad humana, a escala humana, a tiempo humano, compacta, lo que hablan también de comunidad, de crear barrios que sean autosuficientes, o sea, que tengan de todo, ¿no? Periferia para los... o para los habitantes o para los comercios, ¿no? Los polígonos industriales, o sea, y volver a crear comercio de proximidad, y cómo además todo esto genera vida en los centros, ¿no? Y claro, yo empecé, y luego cuando regresé a Menorca, en el 2010 mismo ya, pues empecé a, bueno, yo donde vivía en Mahón, me di cuenta que es que había muchísimo edificio vacío y cómo estaba cambiando la ciudad, porque esos edificios vacíos hace... que los comercios cambien, que se cierren los comercios de proximidad, y como en una de las frases que he dicho mucho cuando lo presento es que sin ciudadanos no hay ciudad, ¿no?
Entonces
empezamos, yo empecé a investigar por mi cuenta en el 2013 y hice un primer diagnóstico para el centro histórico, luego al investigar me di cuenta que había mucha gente que había investigado en España sobre el tema de vivienda vacía. Y una de las cuestiones como más sorprendentes es que en España no había definición de vivienda vacía, con lo cual no existían. Entonces, ni había gestión ni legislación para poderla para acometer el problema, ¿no?
Sí.
Y el boom gordo, bueno, ahí tuvimos un tiempo donde yo estuve, luego me contrataron desde el OPSAM hace ya unos años, cuando ellos empezaron también, OPSAM es el Observatorio Medioambiental de Menorca, que está con el INME, y con Se Insular, ¿no?, coordinados. Bueno, pues desde ahí empezaron a un proyecto de investigación que era vivienda vacía y vivienda vacacional en todo Menorca. Yo he colaborado sobre todo en el trabajo de campo de Mahón, que era lo que yo ya tenía empezado, que es muy interesante porque aunque ellos tengan datos, o sea, accedan a datos de consumos de agua, que es lo que te da una información sobre si hay o no consumo, si hay o no vivienda, luego nos hemos dado cuenta que hay unos errores enormes a la hora de contrastarlo con el trabajo de campo, ¿no?
I, Roser, on pic tenim aquesta eina? És a dir, aquestes dades que heu pogut recopilar, aquesta anàlisi de la situació, tota aquesta vista habitatge buit, que a més està condicionat també per allò que és la segona part del títol del projecte, no?, que és i de temporada a Menorca, no?, allò de la temporalitat d'una societat de serveis, etc. On pic tenim aquestes eines? ¿Feis proposta de solucions? ¿Proposaries tu personalment qualque solució?
Claro, es que es lo más interesante. Bueno, para mí, yo soy muy práctica, o sea, lo hablaba yo también, soy arquitecto, yo no tengo especialidad en urbanismo, hago urbanismo a nivel de estos proyectos de investigación, pero me dedico además a... soy como activista con el tema de la vivienda y derechos a la vivienda, pero construyendo vivienda o rehabilitando vivienda. Entonces, lo más importante de cualquier dato es hacer propuestas para que salgan luego proyectos, ¿no?
Ya.
Porque si se quedan solo en datos, sí, claro, es una foto, claro, que no sirve. Vamos, a mí no me interesa, porque no, al final tienes un
constatació de drama, ¿no? Para sense
solución. Sí, y luego yo creo que estos datos ahora, fíjate, bueno, luego te cuento lo de qué hacemos con los datos, pero estos datos, yo cuando empecé, es que ¿cómo es que nadie lo ve? ¿Sabes? ¿Cómo es que nadie se da cuenta de cómo se está degradando la ciudad a todos los niveles? ¿Cómo es un problema de salubridad, de seguridad, de deterioro, bueno, de todo, porque se caen las cornisas, puede haber problemas de ratas, que he visto algunas, ¿sabes? Por el centro de Mahón. Y luego el carácter de la ciudad, pues es que pierde su identidad, total, ¿no? Como,
sí. ¿Y qué deies que fais amb aquestes dades, Roser?
Sí, bueno, nosotros lo que pasa es que nos pilló también la pandemia.
Ya, sí.
No, porque teníamos una primera presentación en marzo del año pasado con el Centro Histórico, que ya lo habíamos completado, lo hemos hecho en dos fases, y entonces la idea era presentar los datos y a la vez presentar propuestas. Entonces te puedo decir cosas, pero no muchas, porque la idea es presentarlo ahora, ¿vale?
Vale, okay.
Pero lo que os cuento es lo que vamos a hacer, las propuestas. Es coger edificios que tengan una importancia por su volumen, por su situación, por, bueno, cómo están también, porque hacemos es una valoración de cómo están a nivel estructural un poco, aunque no podemos entrar dentro, pero algo sabemos. Y luego proponemos qué es lo que falta en este barrio o en esa zona, ¿no? Si, y hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante con el tema de las viviendas, que es ofrecer edificios para rehabilitación y crear vivienda de alquiler social.
Bueno.
Es una de mis como banderas,
¿no? Sí,
que,
sí.
De que necesitamos alquiler social en los centros urbanos. Entonces, que la administración compre o se adquieran estos edificios en cuestión de, como cesión de uso se llama,
sí,
para rehabilitarlos y ofrecer unas viviendas además sostenibles, ecológicas, o sea, que sean un referente también, y alquiler. El problema del gobierno, bueno, del gobierno español y del problema de la política de vivienda en España es que el alquiler social no se ha desarrollado para nada.
Ya.
O sea, se lo ha dado siempre al privado, como el tema VPO, viviendas de protección oficial, pero que alguien lo gestionara luego con los problemas que hemos tenido de especulación.
Sí, sí, sí.
Y de fondos buitres y de tal. Pero claro, todo esto implica una valentía a nivel político, un consenso a nivel político, que ya sabemos que estamos ahora todavía, que sería un ejemplo para todos los ciudadanos que de repente este problema no se utilizara como eslogan partidista, sino que todo el mundo considerara que la vivienda es lo primero, que era también un lema que ya hay a nivel mundial, que si la vivienda no es lo primero, pues la exclusión social hace que la gente que no tiene vivienda no son ciudadanos, no tienes capacidad para intervenir en la sociedad.
A més que mesures com aquestes estan allà pendents de prendre-se mentre l'emergència habitacional continua. No?
És que és una vergüenza, a mi m'indigna. Sí.
Perdona, Roser, que el tenc allà esperant i encara no l'he pogut saludar.
Claro. No, que a mi m'emociono.
La teva passió se nota a través de les zones.
I està Nico.
Està Nico.
I le saludo també des d'aquí.
Nicolás Morató, tècnic de projectes de la Unitat de Finançament Públic de la Fundació Vicent Ferrer, que també mos escolta i va participar a la taula redona. Nico, bon dia, com estàs? Què tal?
Bon dia, Roser.
Hola, què tal? Bon dia.
Nicolás, qualque comentari sobre el que has anat sentint fins ara?
Bueno, jo crec que l'objectiu d'aquesta taula va ser una mica trobar punts en comú, punts de convergència, no?, entre el que és un exercici d'un dret, no?, com bé ha dit la Roser, hi ha un punt de que hi ha una problemàtica que és global, no?, que hi ha una vulneració d'un dret com l'habitatge, que els estats no donen una política pública com pot ser, per exemple, aquí a Balears també, el tema de l'educació, la sanitat, no? No hi ha el mateix nivell de cobertura, el mateix nivell de consens polític, no?, a l'hora d'exercir aquest dret. Jo crec que en la taula rodona es va trobar molts punts de convergència entre com era el tipus visibilitzar quines problemàtiques hi havia per accedir a aquest dret, no? L'accessibilitat, un tema de pertinença, un tema de quines problemàtiques globals i locals es poden trobar en una certa relació.
Uh-huh. D'acord. Jo, en tot això, hi ha una cosa que m'agradaria demanar-vos, a menys que en penseu, que té a veure en tot el que de moment s'ha exposat, té molt a veure en el que també comentava na Roser, lo detectat a l'estudi i tal, i amb això no vull fer ara una acusació, però si es posa una realitat per veure si és que com a societat hem de reflexionar totes i tots, no? Jo m'atropo en lo següent, i això és una experiència molt personal que supos que podria ser germen d'un dia fer el que ha fet na Roser, és a dir, jo això ho vull estudiar. Jo tinc la sort, la desgràcia, d'haver-me mudat 9 vegades en la meva vida i he vist a 9 llocs diferents, no? I he anat veient coses. Hi ha un fet comú els darrers anys, és que la persona que t'alloga a la casa és una persona que s'alimenta de la gentrificació del seu barri, però te puja el lloguer contínuament. Les persones que s'alimenten de la manca de presència de petit comerç en el seu barri van a comprar grans superfícies. Això és permanent. I la persona que té una casa buida, en ocasions, no sempre, no la vol llogar. Per tant, aquesta situació que es posava a Roser, aquestes problemàtiques parteixen no només de, bueno, de factors externs o d'un mercat i tal, sinó d'una persona, d'una manera de ser, de la societat en general, no? Què mos està passant? És a dir, pujant molt el lloguer, però llavors lamentam si el nostre fill o filla no pot accedir a una casa perquè el lloguer està en cas. On és que mos falla l'actitud, Roser?
Ah, mira, vale. Pues mira, hay varios factores súper importantes. Uno es el que tenemos una sociedad desde los años antes, 40, 50, donde la gente quiere ser propietaria de sus viviendas, ¿no? También hay como que si no eres propietario no tienes nada, ¿no? Yo también me he mudado, creo que en Menorca me he mudado más de 10 veces también. Pero sí, es como bienvenido al club, sí. Pero quizás también todo el tema de política de vivienda de alquiler social está mal enfocado y mal, bueno, lo que os decía, en España no se ha potenciado para nada, con lo cual las personas que tienen vivienda se han sentido desprotegidas también, ¿no?
Ya.
La nueva ley de habitaya, que creo que Teres decía que a mí me gusta más la palabra habitaya que vivienda, porque es como que me recoge más
sí.
A lo que significa una habitaya, porque la vivienda se ha especulado mucho con ella, no como bien fundamental o constitucional, sino como un bien de consumo o de especulación, ¿no? O de, bueno, pues del derecho a la habitaje y además la nueva ley de habitaje sí que se ha puesto una legislación donde aparece que si alguien alquila también se va a proteger a nivel de propietario como de inquilino, ¿no? Entonces todo eso tiene que ir filtrando y como integrándose en la sociedad que siempre ha sido muy temerosa y muy reacia al alquiler. Y luego tiene que haber unos alquileres, si se hace a nivel social, pues que la administración tenga una, si yo lo llamo en el proyecto de vivienda o de habitaje, le llamamos oficina de vivienda, ¿no?
Ya.
Donde desde allí se gestione tanto la relación inquilino-propietario como también como el mantenimiento de los edificios, la situación en que se encuentran, pero todo eso supone que haya un gran interés y voluntad por parte de los políticos, del gobierno, y a la vez se invierta mucho dinero. Cuando estamos hablando de inversión en otros países, que es más de un 4%, en España no llegamos ni a un 0,4%, ¿no?
Sí.
En temas de vivienda.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, esto no lo va a resolver el vecino de turno, ¿no? O sea, como si no hay una política que lo ampare, que recoja toda esta problemática y además asegure de alguna manera que se va a generar vivienda y que encima la gente que la tiene va a estar protegida,
claro.
Porque va a haber estos... Yo creo que todo eso
requiere
un paso, pero requiere también... Pues mucha
Clar.
Inversión y mucha voluntad.
I allò que jo apuntava, que podria respondre a actituds individuals, supos que no són altra cosa que mostres de l'adaptació en aquest entorn. en el qual estem, no? És sí. una resposta, n'has decorat en el qual te mous, no?
Sí.
Sí. Nicolás, tu tens sí. aquesta perspectiva, no?, de persona que està amb una entitat, que fa feina en l'àmbit de la cooperació, fa feina a diferents llocs del món. Tot això t'ha duit a fer qualque tipus de reflexió particular en relació a la problemàtica de l'habitatge, el que has vist als indrets, el que dèiem abans en Nadolós, no?, fer polítiques d'habitatge o fer programes per a l'accés a l'habitatge a la Índia, llavors supos que te fa reflexionar sobre com estan les coses aquí. Hi ha qualque cosa que en aquest sentit creguis que és ressenyable?
Jo crec que per una banda hi ha una part de com falta d'implicació per part de tots els actors que estan involucrats en una problemàtica així, no? També crec que una de les conclusions que van treure a la taula rodona va ser com si no hi ha una implicació per part dels estats, de les persones també propietàries, de les persones que volen jugar, que cregui també una part en de com considerem el dret a l'habitatge, que es cregui com que sigui una garantia, no s'aconseguirà un consens, no s'aconseguirà el real exercici d'aquest dret. I hi havia jo crec que també hi ha una part de falta de conscienciació, també falta de com potenciar aquesta problemàtica, no? Perquè, per exemple, si tot, com has dit abans, també el tema de, bueno, és que hi ha gent que té un habitatge buit i una casa buida, si es tracta, com per exemple, de donar una motivació a aquestes persones de que, a més de treure diners, també hi ha una part social i que no estem perdent i que com tractar de fomentar una economia social, uh-huh. Els estats tenen una miqueta com de fer el guió, com ser el lideratge d'aquesta dinàmica, perquè si no també al final no hi ha una certa, no hi ha la mateixa conscienciació com per exemple respecte al que és el dret a la sanitat, el dret a l'educació, i al final no hi ha un exercici real.
Ja, sí. Jo amb això he de dir una cosa i me sap greu, però és que la ràdio va així. Ho hem de deixar aquí. Perquè jo crec que ara Dolors tal vegada és l'única opció que tindríem per acabar de saciar la nostra curiositat sobre tot allò que s'ha començat a exposar, seria si teniu qualque enregistrament de la taula redona que se va fer. Existeix?
Sí, com el vam fer per streaming el vam enregistrar i es pot trobar si algú està interessat en aquest tema i en aprofundir sobre les idees o les reflexions que vam posar en la taula, és que es connecti amb el canal YouTube de la Fundació Vicent Ferrer.
D'acord.
Si posant habitatge, migració i comunitat, trobaran la taula rodona.
Val, i haurem de fer així, eh? Haurem de fer així, ja, perquè...
No, però està molt bé. Sí. Clar que sí, per això està enregistrat.
D'acord. Dolors, en la Fundació Vicent Ferrer hem tingut relació des de que varen començar a fer aquest programa. Nosaltres ara mos queda el que queda d'aquest capítol de Flors en el desert i el següent, no? Esperam que... amb el projecte nou que han de fer juntament amb Araceli Bosch, que és Zora Baixes, que se diu El Replà, a partir de gener, mantinguem el contacte, d'acord? D'una manera o de l'altra.
Seria genial poder seguir compartint aquest tipus de converses enriquidores sobre què significa això, cooperar, no? Uh-huh. Cooperar des de la reciprocitat.
Sí.
Molt bé, felicitats per tots aquests anys de programa, David.
Sí, ha estat un gust estar en contacte. Sí. I Dolors, Nicolás, Roser, gràcies per aquesta estona, una abraçada i
gràcies.
A veure si un segle d'aquests ho reclama, això de ses cases.
Moltíssimes gràcies per l'interès, sobretot.
Vinga, sí, fins aviat, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal. El Consell de Mallorca celebra la Diada 2020 amb activitats segures durant tot el mes de desembre. Gaudeix-la amb seny perquè l'any que ve la puguem viure més junts que mai. Diada de Mallorca 2020. Consulta tota la informació a consellde-mallorca.cat.
Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caip.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del Govern de les Illes Balears.
Avui, a les 11 del matí, Atlètic de Bilbao B, Collerense, arranca la segona volta a la Lliga Reto Iberdrola. Les de José Antonio Sánchez comencen el compte enrere per aconseguir la permanència a la categoria. Acompanya el Collerense en la seva lluita a la Lliga Reto Iberdrola, aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en el qual els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc. Concert de Nadal, divendres a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio desitja bones festes.
Flors en el desert. No estem en venda.
I doncs sí, d'aquí molt poquet el que farem serà recuperar el contacte amb en Guillem Febrer, gerent de l'Estel de Llevant i secretari de Dret Salut Mental, i també contactarem amb Namara Brines, activista per la salut mental, per parlar d'un seguit de qüestions que són importants, que han evolucionat al llarg dels anys que venim fent Flors en el Desert. Ho recordem, van començar el mes de gener de l'any 2012, amb aquests 8 anys han anat passant coses i ho volem repassar amb ells, a banda de donar-vos una primícia. En Guillem Febrer llavors ja mos en posarà al corrent. Però, també ho dèiem, anam recuperant qualcuns dels bons moments que han passat amb aquesta ràdio que se fa des d'Espace, aquest centre de referència i quant a atenció a persones amb paràlisi cerebral, i que des d'allà mateix, del centre que tenen en aquest cas a Mallorca, fan aquest programa. Los Reyes del Camino l'enregistren i fan entrevistes a persones destacades o que els hi fa ganes tenir una conversa amb ells i amb elles. Nosaltres recuperam ara un dels fragments que en el seu dia ja vàrem emetre també, perquè insistim, nosaltres amplificam, el que fem és fer-me ressò i oferir-vos també aquest projecte radiofònic a través de Flors en el Desert, i el que fem és recollir un fragment de l'entrevista que vàrem fer en Carles Bové, el cineasta Carles Bové. Us recordeu que va guanyar com a codirector un Goya per aquell curtmetratge documental Gaza, i després d'allò passés, els companys, companyes de Los Reyes del Camino el varen entrevistar. Aquest és un tros d'aquella conversa.
¿Sobre qué hablan tus documentales?
Pues he hecho varios, y siempre, si tuviera que buscar un hilo conductor entre todos ellos, diría que al final son cosas que a mí me interesan a nivel personal, y las cuales hago el documental no solo para darles voz y explicarlas, sino también para yo también conocerlas un poco más. Sobre todo suelen ser de temática social.
¿Por qué te interesa tanto la temática social?
Pues es una temática que me atrae mucho porque al final yo uso el documental y las películas como una herramienta para explicar cosas y tratar de cambiarlas. Así que al final yo creo que,
sí,
que con lo que hago, si son de temática social, creo que puedo dar voz a historias y a realidades que pueden cambiar y que necesitan conocerse.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué se siente al ganar un Goya?
Uf, pues si tuviera que decir en una sola palabra diría agradecimiento. No solo por el premio en sí mismo, sino porque al final es un premio a toda la gente que nos ha acompañado en este proyecto.
¿Con qué obstáculos os encontrasteis con Gaza?
Pues el proyecto documental de Gaza tuvo muchos obstáculos, entre otros fronteras, temas de seguridad, de poder acceder a según qué zonas, pero por suerte todos esos obstáculos para nosotros fueron temporales, porque estábamos ahí solo 3 semanas, pero realmente quien tiene ahí muchos obstáculos para vivir su día a día son los palestinos que viven allí y muchos no pueden salir de allí.
¿Cómo organizaste el viaje?
Pues en un inicio pretendíamos entrar a través de Egipto con unos compañeros, pero una semana justo antes de salir nuestro avión hubo un golpe de estado militar en Egipto, lo cual hizo que se cerrara la frontera. Y tuvimos que improvisar de alguna manera todo el viaje para entrar por otros lados y se convirtió un poco en una aventura en la que no sabíamos muy bien si íbamos a conseguir entrar o no, y finalmente, gracias a unos permisos, pudimos entrar a Gaza.
¿Cuál era el objetivo del documental?
Pues el principal objetivo de este documental y la razón por la que fuimos allí es básicamente denunciar la vulneración de derechos humanos que allí se estaba cometiendo por parte de Israel y con el silencio cómplice de la comunidad internacional.
¿Crees que existe objetividad en el periodismo?
Creo que no, porque hoy en día los medios de comunicación tienen una parte muy muy importante, que es la información, y en el sistema que vivimos la información en muchos casos es poder. Así que, por desgracia, no. Sí que es verdad que creo que debería serla, y creo que eso se diferencia un poco también del documental. Así como un reportaje periodístico o el periodismo en sí tiene que tratar siempre de ser objetivo y de no aportar una opinión, en el documental lo que hacemos es trasladar nuestro punto de vista. Y por tanto, no tratamos de hacer periodismo, al menos en nuestros proyectos, sino de aportar nuestro punto de vista sobre una temática concreta.
I d'un fragment més d'aquest Los Reyes del Camino, la setmana que ve, darrer programa de Flors en el Desert, de la seva història, qualcun més, ja ho veureu. Ara feim una pausa i parlam de salut mental.
Si veus passar una estela, la telma de novembre, la mà una bassa d'oli.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Amb aquesta falca volem mostrar-te per què la nova normativa per reduir a 80 km/h la velocitat en tota la via de cintura és una cosa positiva per a tothom. Rebaixant la velocitat a 80 km/h aconseguim reduir la contaminació mediambiental i acústica i també reduïm el nombre de sinistres i la gravetat de les lesions de les persones implicades. Quan moderem la velocitat aconseguim entre tots una major fluïdesa a la via. Circulant més lent, tot flueix millor. A partir de l'1 de febrer, a 80 per hora a la via de cintura. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca.
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propos Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock... Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so Illa.
Òrbita 3, en Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
Aquest Nadal tan especial el volem compartir amb tu. Envia'ns una felicitació de Nadal, un desig pel 2021 o un record d'aquest 2020 en una nota de veu al 646 93 45 01, tant de WhatsApp com de Telegram. 646 93 45 01. Passa Nadal amb IB3.
Bones festes.
Flors en el desert. Parlam d'empatia. Vinga, sí, el que dèiem. Tornem a parlar amb en Guillem Febré, persona que en altres ocasions ens ha acompanyat en el programa. A més, hem de dir que diguem que n'estem orgullosos. És un programa que se considera sensible a tot allò que té a veure amb la salut mental. És una qüestió que, a més, amb altres projectes radiofònics que vos parla ja hi ha tingut relació. I he de dir que sortosament, darrerament, en parla moltíssima de gent. Es presenta molt de mitjans de comunicació, també a altres programes d'aquesta casa, però si miram 10 anys per enrere, vos asseguro que la cosa no era així. Més encara, l'estigma cap a les persones que tenen diagnòstic de salut mental era profund. No és que ara hagi millorat massa, però el manco en els mitjans de comunicació la qüestió és més present. Guillem, bon dia, com estàs? Què tal?
Bon dia, com esteu?
Guillem, mirant una miqueta per enrere, que això és el que volíem fer avui, mirar aquests 8 anys de Flors en el Desert i com la qüestió de salut mental ha evolucionat en aquest període, la teva situació en relació amb aquesta qüestió també ha evolucionat, no? Laboralment t'has anat implicant de diferents formes.
Sí, la veritat és que personalment bueno, tota la feina que ha sortit en salut mental també m'ha influït molt en la meva vida. De fet, jo vaig començar col·laborant amb Estel de Llevant en torn a l'any 2000, 1999-2000, de forma voluntària, i des de l'any 2008 com a gerent. És a dir, que bé, de llavors ja ha plogut i ha estat una part important de la meva vida laboral i continua sent, evidentment.
I ara secretari de Dret Salut Mental, que Dret Salut Mental en si, i parlant ara de fer aquesta mirada retrospectiva del que han estat aquests anys, representa un avanç, no?, quanta organització, quanta creació de xarxa dins l'àmbit de salut mental?
Sí, mira, nosaltres, quan... nosaltres de les tres entitats, Fisasal, Gerroda i Estel, des de fa moltíssim d'any fent feina junts, no? I no només fent feina junts, sinó que compartim preocupacions, compartim interessos i compartim una visió. Per tant, va arribar un moment en què ens donàvem compte que si nosaltres volíem ser referent en salut mental, i ser referent vol dir ajudar de la millor manera possible les persones que ens ho demanen, havíem de compartir la mateixa visió que tenia el nostre gran aliat estratègic de l'administració. Per tant, havíem de tenir una visió conjunta de tot el territori. I, a més, durant la crisi de l'any 2011 ens vàrem tema de dues coses. Primera, havien de ser més eficients, per tant, per això, si estaven junts, eren més eficients, i, a més, havien de generar recursos propis per no dependre 100% de l'administració, perquè tots són conscients que l'administració pot arribar aquí on pot arribar.
Sí.
Els recursos són limitats. Per tant, si volien aconseguir aquests dos objectius, l'única manera de fer-ho era estar junts. Aconseguir recursos propis volia dir posar en marxa projectes d'emprenedoria social, i llavors també havien de decidir si aquests recursos propis se generaven amb què els invertíem.
D'acord.
I han decidit invertir-los en investigar un nou model d'atenció a nivell europeu per poder aplicar aquí a Mallorca i d'aquesta manera poder prestar el millor servei possible.
D'acord.
I en tot això vàrem decidir que la millor manera era crear Dret Salut Mental, que és l'aliança que ens uneix a tots amb aquests objectius.
I de mira, ara, si vols, seguint una mica aquesta estela que has començat a descriure, aquests objectius, no? Però abans d'aprofundir amb ells, deixa que saludin a Mar Abrines, que també mos escolta. Mar, bon dia, com estàs? Què tal?
Molt bon dia, David. Tot bé.
Na Mar, que ha estat activista, una de les activistes per la lluita contra l'estigma cap a les persones amb diagnòstic de salut mental, que més ha tingut presència en aquest programa, mos ha acompanyat en diverses ocasions. Com estàs, Mar? Què tal?
Bé. Aquí, contenta de ser convidada.
Escolta, com anau d'accions per lluitar contra l'estigma? La cosa s'està fent cada vegada més freqüent. De quina manera ho treballeu ara?
Clar, mira, pues, mos hem hagut de renovar i reinventar, com tothom, amb aquesta situació. I sí que és veure que, per exemple, el projecte educatiu de sensibilització dins les aules continua molta força, a més, perquè hi ha molta necessitat dins les aules de parlar de salut mental, de parlar d'estigma, de l'estigma associat. I després, per altres àmbits, mos han renovat i fem més accions per xarxes socials, som molt actius per xarxes socials, fem més accions també via plataformes així, en streaming, etc. Ara, una novetat, per exemple, ha estat uns nous podcasts que han començat, que serien la quarta M, que convidam també a que s'escoltin.
La quarta M?
Sí.
D'acord. Digues, Mar.
No, convidar molt que s'escoltin, perquè això és com a tractar temes d'actualitat des del punt central de la salut mental.
Que com els podem trobar, aquest podcast?
Per xarxes socials,
sí.
Estan enllaçats a la plataforma on es pengen, on es publiquen.
D'acord. Ara, llavors, deixarem que en Guillem us expliqui allò que ha començat a exposar, però, Mar, una qüestió abans de continuar. Quan parles d'aquesta assistència a centres, no?, educatius, en els quals vosaltres exposeu la realitat de la salut mental, etc., així com la viviu, Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i, per favor, que ara no s'ofengui ningú, però nosaltres ja, també ja tenim una edat, per tant, ho podem veure en les nostres filles i fills, no? A lo millor ells tenen uns conceptes assumits com a d'entrada que nosaltres no. Al contrari, nosaltres els hi hem imposat, en certa manera, una manera de veure les coses que potser estigmatitza determinats col·lectius, i aquí hem de reflexionar. Te trobes, clar, possiblement amb moltes persones joves en les quals els estàs fent aquesta aportació, no?, quant a variar una visió que seva pot ser una altra. És a dir, potser te trobes, resumint i dit en plata, cases on s'ha tendit a estigmatitzar la malaltia mental i en canvi tu els estàs oferint un discurs diferent. Tu trobes això? Tu trobes persones que ja venen com amb un cap modelat pels prejudicis de que seva?
Sí que mos trobam moltes experiències, també cada realitat és totalment diferent, no? I cada alumne té la seva realitat dins casa seva, etc. Però sí que és vera que les xerrades s'ofereix espais de crear debat, espais de diàleg, espais de parlar de salut sense prejudicis ni sense tabú. I jo crec que sí que és com una porta d'entrada també a les famílies, que també l'intenció és fer tot un treball en les famílies de tots els alumnes que participen d'aquest projecte WhatsApp, quan vaig de salut mental. Però sí, són reptes que tenim encara.
D'acord. La quarta M, recordeu-ho, seria una de les novetats d'aquesta conversa, després de ser que hem tingut això és nou avui, i crec que en Guillem Febrer també ens ha d'explicar coses noves. Havíem deixat amb allò de que s'està fent aquesta recerca, aquesta investigació sobre un nou model, no?, d'atenció a les persones quan parlem de salut mental, i també hem parlat de la possibilitat de fomentar l'emprenedoria social. Guillem, una cosa i l'altra, què mos pots dir? Què hi ha de nou?
Sí, si me permet faria un incís en quant a el que comentava la Mar, el quart tema. Havíem dit la quarta tema perquè, clar, tots tenim a dins els llaps, els tres emes, metres,
sí,
mascareta i,
sí,
i... Per tant, nosaltres hem afegit una quarta tema, que és la mental, i el que intentem és afegir diguéssim, en aquestes tres emes el que representa la necessitat de tenir en compte la salut mental i de millorar-la i de cuidar-la.
Completament ajustat en el moment present, i tant. Sí,
exacte. respecte a el que me comentaves, mira, com te deia, nosaltres el que aspiram és a prestar la millor atenció possible a la necessitat que tenen les persones que confien en nosaltres, que tenen un problema de salut mental. Per tant, això ho podem fer de dues maneres. Una, avaluar molt bé la nostra tasca per saber què feim bé i què no feim bé, o què no feim tan bé. Per tant, això és la primera via que hem obert, i la segona, veure què fan els altres. Els altres vol dir la resta d'Europa. Per d'aquesta manera saber si aquells problemes que nosaltres ens trobem en el nostre dia a dia els han sabut resoldre millor. Per això, ja fa un any vàrem iniciar un projecte que en principi tindrà una durada de 3 anys, per tant m'ho quedarien 2, de recerca internacional de noves metodologies. Nosaltres hem demanat en els nostres usuaris quins han estat en tot el procés que han passat dins la seva malaltia, diguéssim, quins han estat els punts crítics i quines necessitats no han vist resoltes. O aquelles solucions que se les han oferit, quines no han estat satisfactoris.
Val.
A partir d'aquí hem creat, diguéssim, hem dibuixat un mapa de necessitats i bastant contraposant en les experiències internacionals que estan trobant, han trobat a Finlàndia, Dinamarca, Inglaterra, França, Itàlia, etc. I també hem analitzat, o estem analitzant molt bé, la nostra tasca. A partir de les nostres bases de dades i de la nostra informació interna, estan fent un cribatge i un anàlisi exhaustiu de tot el que hem fet aquests anys. Per tant, el punt final, el punt d'arribada de tot aquest procés, serà una nova proposta d'actuació i una d'actuació metodològica.
Va, això és una feina de fons, llarga, no?, d'anàlisi, interessant, no?
Sí, jo crec que aquestes coses tot requereix el seu temps. Mm. Hi ha coses que necessiten 3 anys, són 3 anys.
Ja, el que passa és que això pot conduir a canvis profuns, no?
En això aspirem.
Clar,
en això
aspirem. Clar. Abans, mira, parlàvem d'arquitectura, bé, o d'urbanisme, i ho dèiem, no? Parlàvem de que se fan estudis sobre l'habitatge i dèiem, tenim unes dades i ara amb aquestes dades hem de fer qualque cosa, no? I sí, sí, entenc que llavors arribarà el moment en què mos presentareu qualque cosa nova sobre el que farem amb aquestes dades, no?
Efectivament, clar, nosaltres aquest procés ja l'hem presentat a l'administració, a la General de Serveis Socials, sí, també a Salut, i els hem explicat, mireu, volem fer això i mos agradaria que vosaltres participeu en aquest procés i després podem reformular la nostra feina de forma conjunta i amb això estem. Ja espero que d'aquí 2 anys en podem tornar a parlar, podem parlar més vegades, però d'aquí 2 anys podem presentar unes conclusions interessants.
I Guillem, que no mos fugis temps, també teniu novetats quant a projectes relacionats amb l'emprenedoria, no?
Sí, era el que te comentava. Des de Tres Salut Mental apostar molt per l'emprenedoria social amb un objectiu, crear lloc de feina. Tenim un projecte que funciona beníssim, que és a Tres Globs, aigua botellada, que repartim per tot Mallorca. Ara mateix hi ha 32 persones fent-hi feina. I ara hem iniciat, des d'Estol de Llevant, hem iniciat una altra proposta, que és la producció de tes i infusions.
Acabar.
I bé, amb això estem ara...
De tes i infusions en tota la seva extensió, és a dir, des de la producció de la planta a servir producte.
Efectivament, des del cultiu de la planta, la transformació d'aquesta planta. Carai, i la venda d'aquesta planta.
Això és tota una estructura, això és... Quanta gent penses que pot donar feina, això?
Bueno, ara mateix ja hi ha 3 persones fent-hi feina, i aspirem a tenir 4 persones més. A més, el que són els cursos de formació dual, tant per joves com per persones amb discapacitat, ara mateix hi ha 2 cursos de joves i un curs de persones amb discapacitat que comparteixen espai, comparteixen experiències, bé, és una experiència molt interessant, crear espais no exclusius per a persones amb discapacitat, també estan participant en aquest projecte.
Val, val. Quan podran fer la primera infusió vostra, Guillem?
Jo espero que aquesta primavera mos podem veure, esperem que la situació també va ser
problemàtica. que bo.
Podem veure tots.
I què se dirà per reconèixer-les?
Això me permetrà...
Encara està allà, va, d'acord. Sí.
Te dono una primícia, però me permetrà que ja tenen, és a dir, ja una marca registrada, té nom,
sí,
però me permetrà que això...
en el seu dia, quan...
Són públics, un poc més endavant.
Com es puguem fer 7-7, d'acord. I de Mar, per acabar, que me falten només un minutets per acabar el programa. En tu, jo crec que hem viscut un recorregut molt interessant, de forma, es verà fragmentada, però des de que mos vares parlar del diagnòstic primer de salut mental, fins ara veure-te com a activista, no? Si ara una persona, avui mateix, rep un diagnòstic de salut mental semblant en el teu, creus que tindrà més eines en el seu entorn que que te vares trobar tu?
Jo espero que sí, i tant és la feina que estem fent des de Tres Salut Mental i des de l'Art de Balears i en tots els activistes és una mica això per canviar la mirada cap a nosaltres mateixos, per moure consciències i també per canviar un poc la realitat, és que nosaltres ens vam trobar en situacions de discriminació, d'autoestigma també,
yeah.
I si idea és aquesta, que les persones se puguin trobar també que se pugui parlar de forma natural, de forma oberta, de forma positiva i de forma holística de la salut mental i no només veure la salut mental des de la malaltia, sinó des de la part de salut.
Sí, 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 sí. És un dels conceptes claus que s'han imposat, és una feina que s'ha de fer des de Tres Salut Mental, que des d'Obertament Balears es parla de salut mental també en general, també des de l'oficina de salut mental del govern de les Illes Balears se'n parla, no? Es parla de salut mental ja no només de les persones amb diagnòstic, sinó de tothom, no? I es cuidar-la. I de Guillem Mar, moltes gràcies per aquesta estona i espero que ens retrobem aviat a un altre context, però que ens retrobem, d'acord?
I tant, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt
moltes
bé.
Moltes gràcies, David, i me permetràs dir que aquest programa ja no és una flor, sinó que és un oasi. I vos donen gràcies, moltes gràcies per aquesta frescor.
Ja veuràs, és nou, farem por. Una abraçada a tots dos, que vagi molt bé. Fins aviat.
Una abraçada. Alguns
helicòpters desfilen un cel taciturn.
I ho deixam aquí, que acabeu de passar un gran diumenge. Diumenge que ve, una vegada més, tornarem a Sant Voltos a partir de les 9 de matí. Una abraçada.